Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Podria haver estat pitjor. Aquesta és l'opinió dels milers d'usuaris que cada dia s'han de desplaçar des del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre fins a Barcelona per les obres del corredor del Mediterrani, concretament el túnel de Roda de Barà. Bona tarda, sóc Carlos Osada i la imatge d'aquest matí amb passatgers corrents, algunes cares malhumorades, informadors intentant posar ordre i una àmplia flota d'autobusos amunt i avall. Aquests són els protagonistes als voltants de l'estació de Sant Vicenç de Calders, un dels punts calents d'aquest dispositiu especial de mobilitat que estarà vigent fins al pròxim mes de març. En aquesta estació hem vist cares de la gent que són les habituals en el servei de Rodalies, és a dir, estressats, perquè, com sempre, arribar a l'hora a la feina és una tasca impossible, i a partir d'ara sembla ser que el problema es pot agreujar encara més. Yolanda Canales.
S'han vist males cares, però també certa resignació, i és que alguns usuaris que han utilitzat el pla alternatiu entenen que és el primer dia i que no estava del tot ajustat. Confien, això sí, en que a partir de demà o els pròxims dies es facin els canvis necessaris per evitar confusions i que el viatge doncs no es faci interminable. S'ha de tenir en compte que alguns xofers s'han perdut, per exemple, hi ha qui els horaris no els ha acabat d'encaixar, i en altres casos ho ha arribat tard l'autobús a la parada corresponent o el tren ha passat tard a Sant Vicenç de Calders, que és un punt neuràlgic d'aquest pla alternatiu. Això s'ha d'afegir als canvis d'hàbit i de modes de transport. En alguns casos han hagut d'agafar dos autobusos i després el tren. Algun usuari fins i tot explicava que havia d'agafar un vol a l'aeroport de Barcelona i, per precaució, ha sortit 5 hores abans de Tarragona. En general, el que hi havia entre aquests passatgers és sensació d'incertesa, d'estar desubicats, i per això alguns han apostat també per anar en vehicle privat, almenys fins a Sant Vicenç de Calders.
Just que arribava l'autocar, marxava, o sigui que he vingut amb el cotxe. M'han deixat amb el cotxe aquí avui. Doncs una veritable faena, perquè si ja era molt difícil arribar a l'hora de Barcelona, ara encara ho veig més complicat. És un infern.
La veritat és que no molt bé, perquè ara, per exemple, m'han dit que anava a la parada de bus, posava el cartell la parada de bus, però no, anava a la parada de tren. Llavors he anat i he tornat.
I és un horror, és molt estressant, és molt estressant, perquè jo vinc en cotxe perquè el tren anava atrasat a més i ara no sé què va fer.
I les administracions el que diuen és que el pla s'està desenvolupant amb una certa normalitat, tot i que sense triomfalismes. No hi ha hagut caos, tot i que, com dèiem, sí que s'han registrat alguns retards en els trens per la manca d'ajustos amb els busos. També s'han vist menys viatgers dels habituals que han optat per altres alternatives. Trajecte en bus directament, Tarragona a Barcelona, cotxe privat o fins i tot alta velocitat.
I, Yolanda, els qui potser ho tenen una mica millor són els que han optat aquest matí per viatjar amb l'alta velocitat, ja sigui des de Tortosa o també des de la ciutat de Tarragona. Què t'han explicat aquests?
No han volgut arriscar i han optat per l'alta velocitat, encara que pugui sortir una mica més car, per assegurar, això sí, arribar a temps a la feina o a alguna reunió prevista a Barcelona. I especialment el primer dia del pla alternatiu. Molts d'aquests usuaris volen saber com funciona aquests primers dies per prendre una decisió definitiva. I els usuaris de l'alta velocitat, al seu torn, el que han notat és més afluència de gent a l'estació del Camp de Tarragona per anar fins a Barcelona.
Avui tenia una reunió de treball a Barcelona i normalment vaig amb regional, que cau més al centre de la ciutat, però avui, donat que hi havia el tall, el primer dia de tall, em feia por arribar tard i he hagut d'agafar un tren més ràpid, un avant, i desplaçar-me aquí al Camp de Tarragona.
Jo normalment agafo els regionals, el que passa que avui me volia assegurar arribar a la feina d'hora.
La diferència que hem vist és que, per exemple, fora ja hi havia més cotxes que habitualment, sí. I aquí dins també hi ha més gent que habitualment.
Paral·lelament, l'inici de tall de 5 mesos al corredor sud ha coincidit amb la recuperació del servei avant entre Barcelona i Tortosa, llargament reivindicat d'altra banda a les Terres de l'Ebre. Serà un servei diari d'anada i un de tornada que, sobre el paper, ha de permetre retallar en una hora el temps de viatge, però que ha despertat també les crítiques dels usuaris pel preu dels bitllets i abonaments respecte a altres línies, fins a un 40% més.
Gràcies, Yolanda. Doncs molts ànims i molta paciència als usuaris de les comarques del sud de Catalunya afectats per aquest ampli i extens tall en el servei de Rodalies, que durarà des d'ara, des d'avui mateix i fins al pròxim dia, fins al pròxim mes de març aproximadament. Temps ja per l'àrea de serveis. Mirem el temps. La segona meitat d'aquesta setmana vindrà marcada per un temps molt més insegur. Dimecres al migdia s'espera algun primer ruixat en punts de la costa i del prelitoral entre Barcelona i Girona. Entre la tarda i el vespre arribaran pluges també per Ponent, que avançaran cap a la resta i acabaran regant pràcticament tota Catalunya. Localment ho faran amb ganes i amb intensitat. Dijous encara quedaran restes de ruixats al matí a la costa i al prelitoral. A partir de dijous també començarà a baixar la temperatura. Com està la xarxa viària? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que parlem ara de calma en aquesta xarxa viària. Ara hi ha poc volum de trànsit. El més important, no tenim constància de cap gran incidència, accidents avariats que ens hagi de complicar la circulació. Només les obres, recordem-ho, ja fa dies, a l'autopista del Vallès, C16, zona de Terrassa, provoquen aturades d'un parell de quilòmetres en sentit nord, en sentit Manresa. Aquí sí que hi ha retencions en aquest tram de Terrassa, com us dèiem, en sentit nord per obres. Res, ara la resta de la xarxa viària, de moment, circulació còmoda i fluida. És tot del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Potser no t'has fixat, però des d'avui els aliments bàsics i l'oli d'oliva s'han encarit i és que han deixat enrere l'IVA bonificat. Els productes que han tingut l'impost reduït al zero passen al 2%. Entre aquests hi trobem l'oli d'oliva, la llet, el pa, els ous, el formatge, la fruita, la verdura, llegums, cereals i farines, mentre que les pastes i els olis de llavors, entre ells el de girassol, ho fan del 5% al 7,5%. Es tracta de la primera pujada i es mantindrà així de manera transitòria fins a finals d'any. A partir del dia 1 de gener, l'IVA s'apujarà de nou i passarà del 2% al 4% i del 7,5% al 10%. La Tània Trullent ha parlat aquest matí amb els consumidors a veure com han rebut aquest increment de preus i si ho han notat.
La recent pujada de l'IVA en aliments bàsics com l'oli d'oliva i els ous ha generat gran inquietud entre els consumidors, que veuen com s'encareixen productes essencials en el seu dia a dia. La mesura que afecta productes de primera necessitat ha estat criticada per molts, com Xavier Cardús, qui afirma que l'IVA en els aliments de primera necessitat hauria de ser nul.
Mira, el tema de l'IVA en els aliments i en els productes de primera necessitat és una barbaritat. Deberían ser prácticamente nulos y a mí si me apuras productos de lujo y tal, pues subir los impuestos o el IVA lo que hiciera falta, pero la necesidad yo los bajaría a mínimos.
Pere Cardús i altres ciutadans gravar aquests aliments és injust, atès que són imprescindibles per l'alimentació de la majoria de les llars. L'impacte de la pujada s'ha reflectit ràpidament als hàbits de compra en les persones. Carmen Santarén explica que per suportar aquesta situació ha hagut d'ajustar el seu pressupost.
La patata ya no hago tanto puré de patata como antes, procuro gastar menos patata, solo en tortillas. Y comprarlo justo cada vez, que mejor que falte que sobre.
Aquesta estratègia de reduir les compres i prioritzar ofertes mostra com els ciutadans intenten mitigar l'efecte dels preus en constant augment, encara que de vegades resulta més complicat mantenir l'equilibri econòmic. La situació és especialment crítica per a aquells que ja sofrien dificultats econòmiques. Manuel Aranda expressa la seva preocupació.
Antes llenava la bolsa fàcilment con 20-30 euros i ara con esos mismos 20 euros... da gràcies si llego a los 7 o 10 productos.
La pujada de l'IVA i l'encariment de productes bàsics com l'oli d'oliva afecten de manera directa les llars que ja estaven bregant amb la inflació en els aliments.
T'explico ara que Barcelona comença a cobrar a partir d'avui 4 euros per persona i nit en concepte de recàrrec municipal com a taxa turística. Amb la modificació, la taxa passa dels 3,25 euros als 4 euros. L'Ajuntament de Barcelona estima que aquest increment li permetrà recaptar 20 milions d'euros més a l'any i contribuirà a finançar els serveis públics de la ciutat que sofreixen la pressió de l'activitat turística. Mentrestant, la província de Girona concentra atenció al 44% dels pisos turístics de Catalunya. En concret, són 42.897 dels 98.000 en total que hi ha a la comunitat catalana. Els pisos turístics s'han multiplicat per 4 durant l'última dècada. El 2013 hi havia 10.000 pisos turístics i ara se superen els 42.000. A Girona van en augment les veus contràries a aquests pisos turístics i ara s'hi afegeix mateix també la veu del president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, amb l'argument que els turistes dels pisos turístics molesten i molt els veïns. És així, Sergi Dor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Sí, el màxim representant de l'hostaleria de Girona fa aquest curiós judici. Els únics turistes que molesten són els que tenen i els que venen a utilitzar pisos turístics. Afirma que ni clients d'hotels ni altres destinacions per pernoctar causen soroll i focalitza amb els clients dels pisos turístics l'augmenten de la turismofòbia. Antoni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, contundent contra aquests establiments.
Perquè la gent va pel carrer, està ple i viuen en pisos i molesten. El turisme no molesta. A nosaltres, o sigui, els hotels no molesten. Els clients no ens molesten. O sigui, les cases rurals no molesten. Qui molesta? Els habitatges d'ús turístic.
Per Escudero, la manca de la regulació causa que la única autorització municipal ja pugui permetre l'obertura d'un pis turístic a qualsevol ciutat de Catalunya. Amb tot, però, en l'actualitat, ajuntaments com el de Barcelona i Girona promouen normes per anar en contra d'aquests establiments. A Barcelona, Jaume Collboni s'ha compromès que el 2029 eliminarà els 10.000 pisos turístics que hi ha a la capital catalana. I a Girona, dels 764 pisos turístics que hi ha a la ciutat, 488, el 63% del total, estan concentrats al barri Vell i a una part del barri del Mercadal. La concessió de noves llicències està aturada i l'Ajuntament ha aprovat un topall del 15% de pisos turístics per totes les zones de la ciutat i un 4% en el conjunt de la capital. Segons l'Ajuntament de Girona, aquesta norma ja ha evitat l'increment d'aquests pisos a les zones més tensionades com és el barri Vell.
Gràcies, Sergi. No s'admeten famílies, ni nens, ni mascotes, només parelles. No s'admeten nens ni mascotes, o no s'admeten nens, o no s'admeten nens i mascotes per no pertorbar el descans dels apartaments veïns. Aquests són uns petits exemples dels requisits que alguns propietaris imposen per a poder llogar habitacions o habitatges en plataformes immobiliàries. Després dels hotels i restaurants que no admeten nens, assistim al següent nivell. La discriminació a la infància podria ser aquest el següent pas. Nosaltres avui ens volem centrar en hotels i restaurants. La moda dels establiments només per adults, generalment hotels, està més que consolidada a Espanya. Fixa't que som el tercer país del món, després del Japó i el Brasil, que compta amb una major oferta d'aquesta mena d'establiments. L'estada en aquests hotels, per a parelles, és més cara del normal, perquè busquen més luxe, noves experiències, sobretot gastronòmiques i també calidesa. Avui, arreu en COPE Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales ha convidat la directora d'un dels 15 hotels només per adults que hi ha a Catalunya.
Es tracta de la Mònica Massaguer, que té un hotel a Cambrils amb aquest perfil de clients a partir dels 18 anys, la majoria de vegades, alguns a partir dels 16, que és que el que busquen és la tranquil·litat i evitar l'excés de soroll que pot comportar estar al costat de nens.
El que s'intenta aconseguir és evitar un excés de soroll o de moviment, saps?, que el client no busca. El client, bàsicament, d'adults no li el que busca és estar confortable pel seu crèdit d'aquell moment.
La Mònica ens diu, acabem d'escoltar, que la vida són tot etapes i que molts dels clients que busquen un hotel per adults són pares. Els seus fills són grans, però no volen repetir experiències amb els fills altres. Es busca un target, un objectiu de públic diferent.
Doncs molts de nosaltres hem estat pares i hem estat molt bé amb els nens petits i que reien i que ploren, i o bé simplement amb moviment i amb soroll, perquè vulguis o no, és el que comporta. Els only adults el que vol és evitar això, és a dir, busca un target, és a dir, busca una segmentació diferent, però vull dir, sí que és veritat que se'n va fer un gran massa de si era legal, si no era legal.
Per la Mònica Massaguer s'ha fet un gran massa sobre si és legal o no excloure els menors d'aquests establiments, però segons ella es té por al que és nou. I més enllà d'aquesta qüestió, posa un exemple clar. Utilitza ella els iogurts. Al principi només hi havia de naturals i ara és un sense fi, de sabors, amb xocolata, sense, trossos, sense, i el mateix passa amb els hotels. També recorda que a Espanya hi ha molts establiments que sí estan pensats sobretot per a famílies.
Si tu vas analitzant les famílies, vull dir, cada vegada, vull dir, les famílies, vull dir, o són famílies amb menys nens, vull dir, i aleshores la gent, de la mateixa manera que hi ha molts hotels, que això no ho estem dient, però hi ha moltíssims hotels que estan dedicats a la família, és a dir, que tens durant 6 hores, 7 hores, 8 hores, una persona contínua fent soroll perquè els nens estiguin entretinguts, vale? Hi ha clients Hi ha gent que per les seves vacances volen evitar això.
També és normal, diu, que Espanya sigui un dels països on més hotels per adults hi ha, tenint en compte que és una potència turística i que té molt més establiments hotelers en comparació amb d'altres països.
Ara puc saludar el senyor Iván Rodríguez, que és membre del Comitè d'Investigació de Sociologia de la Infància de la Federació Espanyola de Sociologia. Iván, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy estamos hablando de estos establecimientos solo para adultos, una opción polémica, pero que va cada vez al alza. Tengo una cifra, el 5% de los hoteles españoles son solo para adultos. ¿Qué te parece esta cifra? ¿O crees que ha ido va creciendo esta cifra, Iván?
Bueno, parece que son establecimientos que están ganando en popularidad. De todas maneras, que sean el 5%, al menos a mí me deja el dudoso, el triste consuelo de saber que el otro 95% todavía admite no solamente niños, sino familias. Claro. Ellos no suelen ir solos a un hotel.
Evidentemente. Explícanos un poco qué dice la ley, si se puede prohibir la entrada de niños a un hotel, por ejemplo, o a un restaurante, que también pasa. Cuéntanos.
Pues mira, no te puedo dar una respuesta a esta pregunta. Entiendo que mis compañeros de ciencias jurídicas son quienes pueden detallar a lo mejor si es estrictamente legal o no prohibir la entrada de niños y niñas a un establecimiento sin una justificación clara, ¿no? Por ejemplo, con motivos de salud o alguna historia así.
Lo que sí tengo claro
es que es una discriminación bastante flagrante. Quiero decir, los niños no son mascotas, no tienen menos derechos que los adultos. En todo caso, quizás puede que tengan algunos más. Entonces, son personas con derechos a los que no se puede excluir preventivamente, porque además son más de 8 millones de personas en nuestro país. Entonces, no cabe mucho en una cabeza que tenga un poco la intención de contemplarlo efectivamente como personas con derechos, pues no cabe mucho la posibilidad de excluirles, como te digo, preventivamente de ciertos establecimientos.
Claro. Yo te he leído, Iván, a ti alguna vez que hablas de moda peligrosa, esto de no dejar entrar a niños en restaurantes o en hoteles. ¿Esto ataca o atenta directamente contra los derechos de la infancia? ¿Qué crees?
Yo tengo muy claro que sí, porque insisto que además no solamente estás prohibiendo la entrada a los niños, sino imposibilitando que una familia pues pueda alojarse en ciertos lugares, ir a comer a ciertos otros, etcétera. Lo que ocurre es que esto sucede porque tenemos una imagen de la infancia donde nos cuesta todavía efectivamente ver a niñas y niños como personas que tienen derechos exactamente igual que los adultos, porque no se nos ocurriría hacer hoteles donde solo pudieran entrar personas que no tuvieran ninguna discapacidad. Nos parecería terrible eso, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, con los niños pues lo tenemos muy normalizado. Es una cuestión de prejuicios o de estereotipos, si lo quieres llamar así,
¿no? Incluso en alguna ocasión hemos visto establecimientos que, por ejemplo, permiten la entrada a mascotas, o sea, a animales, perros, por ejemplo, pero en cambio no a niños, ¿no? Imagínate tú, ¿no? Claro. A veces donde situamos estos límites peligrosos. ¿Qué es esto? ¿Una niñofobia o un problema de convivencia? Iván, ¿qué te parece a ti?
Bueno, probablemente las dos cosas.
Las dos cosas.
Yo creo que hay un punto de niñofobia que en realidad no deja de ser una forma de, insisto, de discriminación. Lo que subyace a esto es la imagen de que los niños son gente molesta o que dan trabajo o que no quieres tener cerca, ¿no? Lo cual es bastante triste. Insisto en que no toleraríamos este tipo de
discriminación
con otro grupo, claro. Entonces, esta idea de que todos los niños por definición son molestos para tenerlos al lado, esta baja tolerancia que tiene nuestra sociedad hacia cosas que hacen los niños por el hecho de ser niños, que es difícil que puedan evitar, en el fondo es una, para mí es un indicador de una forma de rechazo niñofóbico efectivamente a la población infantil. Yo creo que, bueno, en todos los locales existe un derecho de admisión, es decir, que si en un momento dado alguien está dando problemas en un local de cualquier edad, de cualquier condición, pues creo que evidentemente el dueño pues tiene derecho a pedirle que se vaya, pero insisto, son más de 8 millones de personas, incluidas efectivamente en base a nuestros prejuicios, es una forma de discriminación.
Lo que ocurre, Iván, que muchas veces reprochamos a los niños de que sean, o sea, inquietos y pero a veces los niños se comportan como niños, ¿no? Que quizá el problema no es de los niños sino de los padres, ¿no?
La mayor parte de las veces el problema es de la población adulta, que insisto que tiene una tolerancia muy baja frente a ciertas cosas que hacen los niños que entran dentro de probablemente de lo normal. Luego podemos discutir por qué tenemos manga ancha para ciertas cosas que son igual de molestas que las que hacen los niños, pero que soportamos, ¿no? A mí también me molesta la gente que grita porque está viendo un partido de fútbol en un bar, o las despedidas de soltero que la montan en un restaurante o en un hotel. pero la gente ha normalizado eso como una cosa tolerable, pero sin embargo que un niño de repente arrastra una silla, pues se considera como una cosa muy irritante, me parece muy triste, la verdad.
Bueno, lo que ocurre que también, y estoy de acuerdo con lo de niñofobia, pero también un poco un problema de convivencia, ¿no? Los padres también tienen que ser un poco responsables de sus hijos, y cuando vas a un restaurante, cuando vas a un hotel, pues bueno, pues claro, intentar que se comporten, ¿eh? O sea, ya sabemos que son niños, pero a veces dejar a los niños descontrolados también ocasiona problemas, ¿no? Porque a veces también vamos como visitantes a ciertos lugares y nos molestan, ¿no?
Claro, pero en ese sentido funciona mejor una advertencia que directamente prohibir la entrada al niño. Me parece que el mal que se genera es mucho mayor, ¿no?
Muy bien, pues Iván Rodríguez, gracias por atender la llamada de Cadena COPE Cataluña y Andorra y exponernos tu opinión y tus tesis sobre esto que abunda ahora, los hoteles y restaurantes sobre adultos en donde se prohíbe o se recomienda que no vayan con niños, porque prohibir no se puede prohibir. La Constitución dice que no se puede prohibir eso. Pero bueno, en fin, sí que se puede denunciar, ¿no? Que son establecimientos solo para adultos, eso sí, ¿no?
Sí, pues supongo que es. Sí, bueno, esto es una onda, ¿eh? No solamente establecimientos, en otras ocasiones hemos hablado también, por ejemplo, de las casas que no se alquilan a familias con niños, por ejemplo. O sea, esto se va extendiendo, va más allá del ocio, esta especie de niñofobia se está haciendo un poco más grande, creo.
También hemos visto alguna vez en algún portal de estos que venden pisos y alquilan pisos que dicen adultos sí, niños y mascotas no. En fin.
Sí,
bueno, es un debate larguísimo. Iván, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes y muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Deixem els hotels i també els apartaments només per adults. Anem ara fins a Bellaterra, on aquest matí hi ha hagut ball de bastons, un cop més els radicals d'Ultrasquerra han fet de les seves. La presència d'una carpa de l'Associació Juvenil s'ha acabat. A la fira d'entitats de la UAB ha tornat a generar moments de tensió entre els membres de l'organització i estudiants del campus. S'ha acabat, feia una crida a defensar els valors de la Constitució, coincidint amb el 7è aniversari de l'1 d'octubre, i la resposta dels col·lectius radicals d'esquerres no s'ha fet esperar. Un centenar d'estudiants s'han concentrat davant de la carpa i uns altres s'han dirigit càntics ofensius. Un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra ha evitat que la situació anés a més. Diputats del Partit Popular com Alejandro Fernández o Cristian Escribano i de Vox com Júlia Calvet o Alberto Tarrada s'han desplaçat a la UB per donar suport als joves de S'acabat. Nosaltres fem ara un parèntesi per publicitat i després en radiografio el complicat que tenen el dia a dia les persones que van en cadira de rodes quan parlem sobretot de mobilitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ritmo de samba. Un paso doble. ¿Y qué te parece un tango? En COPE, el ritmo que más nos gusta es el de tiempo de juego. Este martes, desde las 8:30 de la tarde, la Champions. Barcelona, Young Boys.
Palo derecho con veneno, con rosca.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Cuerdas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
El 50% dels catalans tindria problemes de mobilitat en el seu edifici si anessin en cadira de rodes, segons un informe elaborat per la Fundació Mútua de Propietaris. L'objectiu, mostrar el dia a dia dels més de 2,4 milions d'espanyols amb mobilitat reduïda. Aquest col·lectiu suspenen els municipis catalans en termes d'accessibilitat. Amb ells ha parlat la Mar Puerto.
Sí, a més, per aquest col·lectiu les dificultats per transitar lliurement no només apareixen en els espais comuns del seu bloc o habitatge. Accedir als edificis públics, travessar els passos de vianants, moure's en transport públic o fins i tot caminar per les voreres són accions que també comporten una gran dificultat. Per això, l'accessibilitat als municipis catalans està qualificada amb un suspens de 4,7 entre els que tenen problemes de mobilitat. Sobre el tema, hem parlat amb Cristina Pallàs, directora de la Fundació Mútua de Propietaris.
Amb una cadira de rodes, doncs, no pots ni picar un timbre, ni obrir la porta des del carrer. No pots accedir a casa teva a través d'uns esgraons que hi ha a l'entrada, ni tens tampoc moltes vegades la possibilitat de pujar amb un ascensor. Però també hi ha molts problemes en l'espai públic. Per exemple, doncs és molt difícil travessar passos de vianants o moure's en transport públic i fins i tot caminar per les voreres, tant perquè no tenen l'amplitud suficient o perquè realment no estan en bones condicions.
No obstant això, és destacable que 7 de cada 10 catalans no es planteja canviar de lloc de residència per aquests motius, ja que consideren que la resta de les localitats es troben en la mateixa situació en matèria d'accessibilitat.
Quan realment la vida et porta a una altra etapa, veus realment totes les mancances de l'entorn. I l'accessibilitat no hauria de ser un luxe, sinó que és una eina al servei de tothom, perquè tothom tingui la plena igualtat de drets i que puguin participar plenament a la societat.
Tot això, a més, tenint en compte que la soledat i la mobilitat són un dels grans problemes de la societat i del que més preocupa a la gent gran.
Més de la meitat dels adolescents considera que un cos tonificat i musculat li ofereix avantatges socials i professionals i és un dels camins per aconseguir-lo a través o són les xarxes socials. Aquestes són només dues de les conclusions del nou estudi de la Universitat Internacional de La Rioja en col·laboració amb l'Associació de Pantalles Amigues, en el qual hi han participat més de 1.000 joves espanyols d'entre 12 i 17 anys. A aquesta edat, les opinions externes d'influencers i de l'entorn pròxim és el que més pes té respecte al seu cos i prevalen els aspectes estètics com l'estar prim enfront dels saludables. Les noies són les que afirmen sofrir més pressió des de les plataformes en línia per estar sobretot en forma. En canvi, els nois, ells se senten més pressionats a augmentar la grandària i la definició dels seus músculs. Segons detallen els experts, autors d'aquesta recerca, aquesta influència es torna més significativa a partir dels 14 anys. Avui darrere en Cope Catalunya i Andorra hem escoltat l'Osama, que és jugador de futbol i també un habitual del gyms, amb ell ha estat la Mar Puerto.
Sí, l'Osama Tameziati té 20 anys i és jugador de pàdel i gimnàsia al Garraf. Entrena totes les setmanes i fins i tot gairebé tots els dies.
Bueno, al gimnasio voy 4 o 5 veces a la semana. Y el pádel pues lo juego 3 veces y luego tengo entrenos y todo. Es un sitio donde me desconecto, donde realmente me siento yo, y luego cuando estamos en el parque con los chicos también jugamos a eso, a ver quién hace más flexiones, a ver quién hace más esto. Entonces es un mundillo que es bastante te destrezas. Realmente me encanta, sobre todo el pádel, es un deporte que es muy, 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 muy bueno.
Segons els experts, hi ha 3 causes que expliquen aquest augment de joves al gimnàs: el boom de l'esport als últims anys, la cura de la mateixa imatge i, sobretot, el paper de les xarxes socials com a aparador. Els adolescents reconeixen que s'inspiren en els influencers que segueixen a TikTok i a Instagram a l'hora de definir les rutines que segueixen al gimnàs. L'Osama també reconeix que ell ha patit una certa pressió estètica, en aquest cas, dins del seu grup d'amics.
Verte bien y que te sientas aceptado en el grupito con quien te juntas, depende con quién vas también, es muy importante. Desde chiquitito, desde los 16 años teníamos un pique entre nosotros, a ver quién tiene más abdominales, a ver quién tiene más esto. Entonces ya es como te engancha a ese mundillo.
A més, tot això tenim present el fet de que hi ha hagut canvis recentment en la normativa que han permès que a partir dels 13 anys es pugui anar al gimnàs sense tenir un adult supervisant-ho.
Avui estem parlant a COPE Catalunya i Andorra de l'esport, dels joves, i és que a vegades només cal fer un cop d'ull a les sales de fitness, per exemple, una tarda qualsevol, per detectar que estan plenes d'adolescents, sobretot de nois joves. Fer esport és molt bo, és molt sa, és molt necessari, però ser un addicte a l'esport és preocupant com totes les addiccions. En volem parlar amb qui en sap molt d'esport, que és un professor d'educació física, el senyor Francesc Xavier Casals. Bona tarda, Francesc.
Hola, bona tarda.
Trobar fer esport és bo, és necessari, però cal també trobar un equilibri per no acabar sent un addicte a fer esport, oi?
Sí, evidentment, com tot, no? Al final, un excés de qualsevol cosa doncs és perjudicial, però ho diu la ciència. Al final, almenys 60 minuts d'activitat física diària és molt saludable, no només a nivell físic, sinó també doncs, a nivell mental.
Tu, que ets professor d'educació física, quina importància li donen als alumnes que tens a classe això, aquesta assignatura, l'educació física? Cada cop és més important o continua sent com allò que es deia fa molts anys, una Maria?
No, a veure, al final penso que la nostra àrea és imprescindible, com comentava abans, no només perquè és a nivell físic, sinó a nivell mental. Al final, el que hem de promoure, no?, des de l'escola és l'activitat física, però sempre de manera saludable i sempre doncs, amb un límit de temps i amb unes precaucions.
Això d'anar, per exemple, com fan molts nois, sobretot ara, no? Poder més que noies, d'anar 6 dies a la setmana al gym, això tu recomanaries o no, Francesc?
A veure, realment la ciència diu, ja veus que jo sempre m'agafo referents de la ciència, diu que una hora diària d'activitat física a la setmana doncs és positiu. L'únic que, clar, com tot, no? Si al final hi ha un abús, no? d'un gimnàs, doncs sí, això pot sortir doncs, perjudicial. Sí.
Es parla molt ara, Francesc, de la pressió que tenen les noies per aconseguir allò que s'anomena un cuerpo 10, d'un cos 10, no? Però també es parla poder una mica menys de la pressió que tenen els nois, els joves, per aconseguir també, doncs, a vegades el que es diu un cos impossible, no? Escolta, tu que coneixes els joves i que ets professor d'educació física, per què aquesta obsessió en tenir un cos perfecte, Francesc?
Bueno, jo crec que actualment estem en el segle XXI, doncs al final també la publicitat, no?, també doncs, i les xarxes socials, sobretot no l'Instagram o la que està molt al TikTok, no?, doncs al final molts joves o adolescents s'emmirellen en aquests models, no?, que ens promou aquesta societat, i això fa que a vegades caiguin en un excés, no?, com comentava abans, sí, d'activitat física, i això pugui acabar sent perjudicial per la salut.
Les xarxes, com tu deies ara, tenen molt a veure amb aquest culte, jo diria que desbocat al cos. Tu, com a professor, què els hi dius als teus alumnes? Què els aconselles? Què els recomanes en aquest sentit?
Bueno, jo, en aquest sentit, per mi un dels meus objectius com a professor d'educació física és promoure, no?, fora de l'àmbit escolar, una educació física que sigui saludable. En aquest sentit, doncs, això, no?, doncs que sigui, doncs, que tingui una continuïtat en el temps, sí, sí, i que sobretot, no?, que sigui saludable, sempre doncs, evitant aquests excessos.
Perquè un excés et pot fer caure en aquest sentit, el tema de l'esport en la vigorèxia. No? Això és preocupant, això és greu, aquest tipus d'addiccions, caure en això, en la vigorèxia. Està excessivament musculat, Francesc?
A veure, com tot, no?, qualsevol excés doncs, és perjudicial. El problema està quan molts adolescents, no?, doncs, en lloc de buscar l'activitat física com a un hàbit saludable, el busquen com alguna cosa estètica. No? A partir d'aquí hi ha molts joves que s'ingereixen doncs, diferents tipus de productes i això doncs, sense cap tipus de control, amb una dieta i amb una persona, amb un dietista, no?, que et controli això, no hi ha cap tipus de problema.
Ja. Clar, equilibri i control. Escolta, quant temps portes fent de professor d'educació física i per què et vas decidir a centrar la teva docència al món de l'educació física de l'esport? Explica'ns una mica.
Doncs mira, jo actualment fa sis cursos escolars que estic fent d'educació física, també compagino amb una feina d'entrenador de futbol. I bueno, és com a passió que tinc, no?, de al final doncs, poder inculcar, com deia abans, aquest hàbit, no?, d'activitat física, d'esport en els joves i adolescents, per mi és el meu objectiu principal.
Molt bé, doncs, Francesc, moltíssimes gràcies per atendre'ns, donar-nos aquestes pistes de que, evidentment, és bo, és necessari fer esport, però sense caure en un excés de practicar-lo, perquè pot ser doncs, perjudicial per la salut i pot crear també addicció. I, sobretot, fer-ho sempre sota la recomanació d'un bon monitor o d'un bon professor, com és el Francesc Xavier Casals. Gràcies per atendre'ns, Francesc. Bona tarda i moltíssima
gràcies
sort.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda a vosaltres.
escoltat el Francesc al fer esport. El esport és sa, es necessita, però sempre, sempre amb moderació i sempre al costat d'un monitor o d'un professor que ens pugui ajudar i aconsellar. Entrem ja a la recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra. Tenim encara un parell de notícies de prou interès. Per exemple, aquesta que ens arriba del grup de treball de la Conferència de Rectors Universitaris d'Espanya sobre la selectivitat, que ha proposat que la coherència, la cohesió i la correcció gramatical, lèxica i ortogràfica penalitzi fins a 2 punts en els exàmens de llengua castellana o altres oficials, com per exemple el català. El document recull que aquest aspecte suposarà un màxim del 20% de la qualificació total atorgada a l'examen. En el cas de la llengua estrangera, la penalització pot arribar a 1.5 punts i en la resta de matèries 1 punt del total. La CRUE, que és la Conferència de Rectors d'Espanya, planeja el document, els acords mínims sobre les orientacions per les noves proves d'accés a la universitat del curs actual. En aquest sentit, proposa la homogeneïtzació i que es facin sempre la primera setmana de juny a totes les comunitats autònomes. Mentrestant, la portaveu del govern, Sílvia Paré, ha assegurat que l'executiu està estudiant la via per tancar els expedients iniciats contra ajuntaments per incompliments de la normativa per la sequera, perquè es pugui evitar la sanció. Durant la roda de premsa, després de la reunió del Consell Executiu, Paré ha dit que l'objectiu del nou govern és incentivar i ajudar amb subvencions als ajuntaments i no insistir en la via sancionadora. La portaveu i també consellera de Territori alerta que s'ha instal·lat una falsa idea que la sequera s'ha acabat i ha remarcat que continua l'amenaça. Segons ha dit, durant les properes setmanes el govern vol activar i accelerar les obres d'infraestructures per disposar encara de molta més aigua. Escoltem ja, com sempre, la bona recomanació dels amics de Càritas i després Esporscope.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Saluda ja com cada dia el Joan Balloni. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Tenim Champions en marxa, debuta el Barça avui, eh?
Sí, primer partit del Barça aquesta temporada al seu estadi, a Montjuïc, a partir de les 9, Barça Young Boys, sobre el paper el rival més dèbil que es trobarà el Barça en aquest primer tram de competició. La notícia a la llista de convocats és que torna De Jong, 5 mesos després de caure lesionat al turmell. L'altra notícia, ja coneguda, és la baixa d'Eric García, baixa per sanció. Està previst que Flick, després de fer moltes rotacions a Pamplona, jugui avui amb el seu equip de gala. Demà el Girona, també dia històric pel Girona demà, rebrà el Feyenoord. Primer partit de la història del Girona a la Champions a Montilivi. Ha parlat ja Mitchell, el tècnic, aquest matí. Al matí, en clau Girona deixa una mala notícia, una doble mala notícia en forma de lesions. S'ha confirmat que Oriol Romeu estarà 8 setmanes de baixa, Daily Blind 4 setmanes de baixa, baixes importants per Mitchell. A l'Espanyol, Puado estarà un mínim de 3 setmanes de baixa també. En handbol, a partir de les 4, el Barça disputa la semifinal de la Superglobe, el Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém de Xavi Pasqual. I en bàsquet juga el Joventut també aquesta tarda, partit d'Eurocup a la pista de l'Ulm a partir de les 7 de la tarda. Dir també que tenim en marxa 2 regates més de la Copa Louis Vuitton, Copa Amèrica. Ha patit una avaria a l'embarcació italiana Luna Rossa, per tant Ineos domina ara mateix 4 regates a 3.
Molt bé, Esporscope 3 i 5, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Continua migdia Cope, ara a les 3 en punt arriba Pilar García Muñiz i la tarda, que vagi bé, adeu-siau.